A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Temps per saludar tots els oients que ens seguiu des de qualsevol punt on arribi el senyal de Catalunya Ràdio, i especialment a la gent que esteu en ruta, que tingueu molt bon viatge, igual que la gent doncs, que ara us trobeu treballant. Farem camí cap a les 3 i ho farem intentant reduir aquest nivell d'ignorància general. 93-201-7474 és el telèfon del directe, el correu ignorants@catradio.cat i la xarxa Facebook i Twitter. La primera trucada és de la Pilar d'Igualada. Pilar, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Com estàs?
Regular. A veure, la pregunta que vull fer avui, aquesta persona està feta una bona pinta.
Una bona pinta.
Que no sé què vol dir això. Ja saps que sempre escolto.
Sí.
Però seguiré escoltant.
Gràcies per aquesta fidelitat a prova de bomba, Pilar.
Gràcies a vosaltres que m'escolteu i teniu paciència.
Doncs sí.
Vinga.
Que vagi bé, Pilar. Entre tots, aquesta...
Entre tots ho farem tots.
Exacte.
Però més vosaltres que jo.
Entre tots ho farem tots i en tirarem un bon tros a l'olla.
Sí. Bueno, ja segueixo escoltant.
Clar que sí.
Vinga.
Adéu-siau.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Qui sap si un dia no s'inventarà un tipus d'imatge de tota la gent que està escoltant la ràdio en aquell moment, com una mena de grafisme general en el que et podries fins i tot aprofundir i anar punt per punt i veure, ai, mira, aquí està en el llit. Mira que ben posats, no? I fer com una mena de prospecció d'aquesta molt 2.0. A la sintonia de Catalunya Ràdio també ens agrada llegir el Ramon, que ens diu que la diferència principal entre el porró i la porrona és el mànec. El del porró és cap enfora i el de la porrona és completament vertical. Dius, mira, si demà per qualsevol cosa veiem algun porró, tindrem aquesta apreciació que fins ara no la teníem. 93-201-7474. Teniu a punt el telèfon per si voleu contestar alguna de les preguntes pendents. I si no, a través de correu. Ara mateix també llegia el Josep que diu com és que queden notícies oblidades o aporcades en tema en relació a Gest Cartera, etc. No sabem si s'ha solucionat o no. Suposo que aquí també està relacionada aquesta abordació amb l'Agustí, que avui diu, en relació a les preferents, pregunta quants anys fa del fòrum filatèlic. Això del temps també és relatiu, eh? Per un semblarà que fa molts anys, i en canvi per un altre ho trobarà ben proper. Però si hi ha algú que ho té de bona tinta, que diuen, i ens ho vol dir, ho agrairem. Marxem ara cap a Gràcia amb la Montse. Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure.
Mira, una pregunta que no té massa importància, però vull treure l'entrellat. Aquest mes de juliol, sobre de la gàbia que tinc del canari, em vaig trobar que hi havia un canari que devia estar famolent i vaig poder agafar-lo. L'he posat en una gàbia, però és que ni piu, no diu res. No canta, ni piula, ni res. Llavors, per portar-lo a la casa on te compro els menjars, i em va dir, ui, és molt jovenet, i perquè és del 2015, amb l'anella que porten a la pota, diu, i és mascle. Diu, que és estrany que no canti. Diu, les femelles no acostumen a cantar, però els mascles sí. I ara jo em faig aquesta pregunta. És possible que no, que hi hagi mascles i que no cantin de canaris?
A veure, un moment, jo aquí he pres un parell de coses. Els mascles són els que canten?
Sí. Sí, sí, sí.
Així, en el cas dels mosquits són les femelles les que piquen.
Home,
però en el cas...
Els mosquits, aquesta és la seva missió, picar.
Les mosquites, perquè els mosquits es veu que no.
Les mosquites.
I ara, pel que explica vostè, descobreixo que són els canaris mascles els que canten.
Sí, sí, sí.
Les femelles no.
Que fan la muda, tant si és els canaris, també el perden el cant.
Sí.
Però llavors, si fan una bona muda, perquè estan enfavorits i és com una mica de calentura, que no estan bé, i si fan una mala muda, el perden del tot.
Ja. I vostè diu que fa poc que té aquest canari a casa.
Sí, em va entrar del balcó, jo tenia el balconada oberta.
Ah, va venir així, en plan feréstec.
En plan de que el tenir el meu a prop del... vaja, en el balcó, per la banda de dintre del menjador, i estava sobre de la gàbia com volguent entrar perquè devia...
Ara ho entenc. Vostè ja en té un de canari i n'ha vingut un altre.
Sí, n'he tingut fa 60 anys que tinc canaris, jo. I tinc sempre un canari. I ara aquest... Em va fer la mar d'il·lusió. Una silueta, unes voltes molt mono. I em va entrar. I el vaig poder agafar, no? Es va tornar a escapar, no? Però...
Com ho va fer per agafar-lo?
Va seguir les cortines i el vaig poder atrapar.
I com ho va fer per atrapar-lo?
Pues hi vaig... El vaig... Perquè se'm va posar damunt d'un moble i llavors el vaig amb el tovalló, perquè jo estava acabant de dinar, el vaig així espantar i va baixar, perquè no tenen un vol massa llarg. I es va posar sobre del sofà, llavors hi vaig tirar-hi el tovalló damunt i el vaig poder agafar.
I el va posar a la gàbia amb la seva parella?
Amb el que tinc jo, que és un altre canari que, pobret, està ja molt, molt acabadet. Té molts anys, té 9 anys i ja ni té força.
Clar.
Per enfilar-se. No,
I el que va venir, que era un mascle o femella?
Em van dir que era mascle.
És a dir, dos mascles.
Sí. I no va picar, ni s'esbarallaven, ni res. Però com que tenia una altra gàbia... El vaig canviar de gàbia. En aquell primer moment el vaig posar de seguida dintre de la gàbia perquè que mengés, perquè devia tenir gana. o set.
Però aquest canari és salvatge, per dir-ho així.
Ah, no, ho crec, perquè si porta l'anella és que...
Ja, era d'algú.
O d'algun criador, o d'algú que l'havia comprat, no ho sé.
I ara què està passant, exactament?
Pues que està mut.
Esclar, pobret, no deu tenir ganes, està allà tancat.
Perquè de vegades quan els agafes o els toques, que els has de tocar, perquè els has de portar a que els hi tallin les ungles, jo ja hi tinc pràctica i també els hi tallo, perquè si no se'ls hi enreden de vegades en els barrots i així. I aquesta vegada el vaig portar allà on hi havia comprat d'altres, i aquella noia se'l va mirar i diu, no, és canari, diu, que és estrany perquè és molt jovenet, en l'anella marca l'any que han nascut.
És a dir, que per la lògica hauria de cantar.
Hauria de cantar, sí.
I la pregunta és, per què no canta aquest canari?
Si hi ha algun veterinari que sàpiga donar-me raó de per què no canta, o si n'hi ha que són, diríem, sordmuts, en certa manera.
Clar. Doncs quin episodi, quina epopeia, no? Però que arriba... I tot per l'atracció del seu canari ja grandet.
No, perquè devia tenir gana, pobra bèstia.
Però devia... Suposo que es devia sentir atret.
La gàbia, i devia pensar, això ja ho conec, la gàbia.
Clar.
I estava ben agafat en els barrots. I compte que em va veure que jo m'aixecava i anava a tancar la cortina i no... Va voler ja sobre la llibreria. I jo vaig poder agafar.
Molt bé. M'ha agradat l'expressió de no fa ni piu, aquesta expressió.
Ni piu. És això, que quan els agafes, piulen, saps?
Sí.
I com si grinyolessin, perquè estan esperuguits. I aquest, bé, no va dir res.
No fa ni piu.
Mira, potser serà mansoi. Però és que el vaig criant al cuerpo de rei i res.
Seguirem l'episodi, a veure què diuen els oients i, si no, l'evolució que farà.
Sí.
Molt bé, Montse.
Una altra pregunta molt ràpida.
Sí.
Vaig operar de catarates i jo dic, tinc un cangueli perquè em fa molta angúnia. Llavors he pensat, de què deu venir aquesta paraula, cangueli?
Cangueli, d'on ve cangueli? Cangueli i treure l'entrellat. Molt bé.
L'entrellat, sí, bueno, esclar, treure l'entrellat és arribar-se bé, pues...
Sí, però d'on ve l'expressió, no?
La paraula, o...
D'on ve l'entrellat? Què és aquest entrellat?
Què és aquest entrellat? De què ve aquesta paraula, cangueli?
Molt bé.
No sé si està en el diccionari, perquè altres vegades us he donat respostes perquè les he llegit de paraules i estan en el diccionari, i aquesta no m'ha vingut la curiositat de mirar.
Cangueli, ho demanem.
Això mateix.
Gràcies.
Adéu,
Montse, bona nit.
Altres anterior vegada vaig trucar des de Sant Llorenç de la Muga.
Molt bé.
Adéu-siau.
No sé si algú que conegui el tema aquest de la etimologia de cangueli. Anem a quedar cap a Cerdanyola amb la Maria. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diem per aquí?
Això de cangueli me sembla a mi que, pel menys quan jo era jovenet, ho diuen més fi perquè diuen, em sembla que t'estiguis cagant.
Home, no, això és un pèl...
I diuen, tens cangueli.
És un pèl barruer, què?
I això ho diuen per dir-ho més fi, Jo m'ha vingut a la memòria perquè no... Ara no ho diguem de ja ningú, això.
Clar, més suau.
Sí, però era això, quin cangalis. Bueno, jo estava per aquell senyor que li van donar ahir la salsa...
Romesco, sí.
I em sembla que no li van donar bé, al meu pare,
Vostè la fa diferent.
Tal com la feia jo, va veure que no li van nombrar les abelles per a res.
Les ametlles?
Sí.
I fan falta les ametlles.
És la base principal de la salsa. Mm-hmm. Si les ametlles no valen, és bona també, perquè la tomada és bona amb sal i oli, és bona. Però vull dir que la salsa del romesc és les ametlles. Ametlles torrades és el que es fa.
Ja.
Si vol, jo li repeteixo tot tal com la feia jo.
Així ben resumidament.
Sí. Doncs pues mira, jo agafo el mateix que dia, un quilo de tomates ben madures i al forn, amb una cabeça d'alls. Mentre se fan, talo les ametlles i les molo a lo picador, amb dos, tres, allò, que canxarro, ben picades i ja les fico al pot. Quan tinc les tomates, les pelo, li trac una mica de suc i les fico dins. Després hi fico la sal, hi fico una mica de pebre i oli. I bastant oli. Bueno, el que vulgui fer. Jo, com que sempre em feia un pot fins dalt, doncs ja quasi un litre d'oli que està bé. I ja està. I si fiqui les ametlles amb l'oli, anant acompanyant, ja està. I anant remenant amb la batidora.
Està bé.
Tot a dins.
I, com
i els alls, perdó. I els alls que s'han ficat al forn també es fiquen. Però en fico un de cru jo. Perquè li doni una mica de gust de cu, perquè si en fiques molts és massa fort. Però un vol i no vol, saps? I els altres cuits, però no, els altres cuits també li donen gust. Però de pa, d'això, jo no em fico. Si surt una miqueta clar, l'únic que faig és ficar-ho dur.
Ah, bé. Ja està, es veu que vostè hi té traça amb tot això, Maria.
Sí, és bueno, allò. Una altra cosa que està parlant aquesta senyora que he parlat ara, jo un dia, dic, és que l'altre dia he tingut, aquests dies hem tingut aquí falta de llum a la nit. I sempre me ve la nit, també, a la por que tinc les tormentes. I quan va vindre feien el programa de vostès, però ja diuen al final, perquè diuen, ah, doncs diu, mira que veu tindre-ho així, us podreu comunicar per telèfon.
D'acord.
Dic que deu ser que alguna senyora que haurà demanat, potser que estava sola, no? I deixa per comunicar-se amb algú, oi? Dic jo, el que diuen l'altre dia, no ho he acabat d'agafar.
No l'acabo d'entendre, ara, Maria.
Bueno, és clar, és que després una cosa, l'altra seguida, ja no he ficat ni com. Que dic que l'altre dia vaig dir que al final que alguna senyora va ficar en contacte amb un altre.
Sí, sí, no. Sí, es van conèixer a través de la ràdio.
Això. És que també sempre estic sola, i m'estic, doncs, mira, tot l'any sola, i a vegades que estic 8 dies que jo que no obro la boca per a res.
I voldria tenir alguna amiga per telèfon?
Això, que fos per telèfon.
Ah, molt bé, i tant que sí. A vegades hi ha gent que no hi tenen inconvenient. Si algú ens demana per parlar amb vostè, els posaríem en contacte.
Vale.
I així poden xerrar una mica, que a vostè un dia a la setmana o dos sempre agrada.
Sí, ja, però almenys parles, dius, tens algú, no?
Dius, clar, i converses, no, i mira, avui he fet romesco. Què dius ara?
Sí. Pues espero que aquest senyor l'hagi agafat bé, que no m'hagi deixat jo res ara.
D'acord, no pateixi.
Ja comença de pressa, que no em d'entrava ni un poble.
Maria, ho deixem aquí.
Sí, d'acord, pues quedem així.
Que tingui bona nit, sí. No pengi ara. Per cert, avui acomiadarem el programa amb la veu de la Montserrat de Badalona, i s'ha triat el cor A Boca Chiusa, de Madame Butterfly. I ens agradarà molt. Recordeu que si voleu posar-hi cullerada per tancar musicalment el programa, només heu de fer que reservar-vos espai. I ara marxem cap a Manchester. Ahir és nada. Amb el Jordi. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què dius, que estàs amb el Pep Guardiola?
Bueno, hi era. No, cada dia hi vaig. Cada dia. No, ara sóc a Warrington, ja.
A Warrington. Avui vaig
una miqueta.
Però passa sovint per Manchester.
Cada dia.
I no te l'has trobat, cada el Pep, per allà alguna cruïlla?
No. Això que vaig al costat de... al costat del puesto de l'altre, vaig al Trafford Park, al costat del camp del Manchester, de l'altre, del United.
Vas al l'altre. El del Mourinho.
Sí, que quan hi ha partit de futbol, normalment, si s'escau l'hora que estic allà, sempre tinc problemes pel tràfic, perquè hi va molta gent a veure aquells, Qualsevol partit de Lliga s'hi foten 70.000 persones,
Déu-n'hi-do.
Aquests inglesos són molt fidels,
Hi ha molta afició.
Sí, aquests pel futbol.
Què ens volies dir, Jordi, avui?
No, bueno, jo volia parlar sobre això del DNI. Jo els passaports, una vegada, els meus i els de la família, els vaig fer aquí a Londres. Vaig baixar a Londres i l'última vegada... vaig baixar i també em van dir això de la cita i no sé què, dic, hosti, no ho sabia. I dic, bueno, hoy te las hacemos, encara sembla que et facin un favor, saps? Diu, hoy te las hacemos, però ¿por qué eres tú? Dic, no, bueno, tonteries d'allò, i a mi em fot molta ràbia això, però bueno. perquè saps per què em fa ràbia? Perquè, per exemple, el carnet de conduir, l'altre dia se'n va, a finals de l'any passat se'n va caducar l'inglès, el carnet de conduir, clar, jo el tinc aquí. I això ho faig tot per telèfon, jo aquí. Si aquí ho fan, perquè no ho poden fer els altres, també? Doncs, bueno, aquí, total, que a Londres només fan passaports. I també se'n caducaven els DNIs i em va dir, no, els DNIs quan vagis a Espanya. Bueno, pues quan vaig anar, vam anar a Espanya tots quatre, fa dos anys ja, o podem, no sé si fa dos o tres anys, i total, li vaig dir a la dona, dic, oi, que demà podem anar a la comissaria a renovar-los, eh? Bueno, ens vam llevar d'horeta, perquè la meva mare ens va dir, aneu-hi d'horeta, que si no, no sé què. Sí, sí, vam anar allà a les 8 del matí, ara amb allà. I quan ens toca entrar, diu, no, diu, pa que viene usted? Dic, pa, renovar el DNI. Dic, mios i de la família. Diu, pues sí, és el tio amb molta mala llet. Diu, però ja tiene usted hora? Dic, no, dic, sí, a mi m'han dit que va por número. Diu, sí, però solo damos, era el mes d'agost, clar, diu, solo damos 20 números, em va dir, no sé quants, no? Dic, bueno, pues, dic, i així nosaltres que venim de fora, diu, tendré que volver mañana. Dic, oye, dic, he venido de vacaciones, dic, ¿qué te piensas? ¿Qué vacaciones aquí a una comisaría o qué? Dic, si me quieres hacer el DNI, me lo haces, dic, si no, ya mira a la... Ah, que estás en el extranjero, sí, sí, estamos en el extranjero. Diu, pues, bueno, va, haremos un favor, no sé què, també, un altre cop, els favores. I al final me'ls van fer, m'entens o no? Però resulta que els consulats no els fan. Mm-hmm. Només fan, almenys aquí a Anglaterra, només fan el que és passaport.
Yeah.
Però el DNI, des de que me l'he renovat, no l'he fet servir mai, però mai.
Mm-hmm.
Ni ara també vindré la setmana que ve i res, el passaport faig servir. No.
Yeah.
El DNI el tinc a la cartera, però vull dir, ja, se m'arrepenteixo d'haver-los renovat.
Molt bé, Jordi, et notem en plena forma.
Sí, sí, sí. I després el que vaig buscar, perquè me'n recordo fa unes setmanes, va trucar una senyora i va dir salvats per la campana.
Sí.
I després ho vaig estar mirant pel Google, senzillament vaig ficar salvats per la campana, perquè em va agradar molt l'explicació que va donar, però vaig estar analitzant, perquè jo salvats per la campana em pensava que era algú de la boxa. Quan un li estan fotent una pallissa,
sí, sí,
tocaven la campana. I sí, sí, és això, eh? El que passa que diu que això que va explicar de l'edat mitja i que els enterraven vius i tot això, va dir que és un bulo. Diu, ho fica ben bé allà, que era un bulo. Perquè, clar, ni a l'edat mitjana segurament que poder no fotien ni ataúds, no ho sé.
Molt bé. Jordi, ho deixem aquí.
Molt bé.
Una abraçada, records per tu i per tota la gent que esteu a l'estranger.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau. Bona nit.
Adéu.
Ara són 2:45 i temps de girar full i obrir un mapa. Un mapa que comença parlant de la costa de Gàmbia. No sé si heu estat mai en aquest país africà. Es veu que la costa de Gàmbia s'ha convertit en un dels principals punts de sortida i trànsit dels immigrants africans que clandestinament intenten arribar cada any a Europa.
El president de Sud-àfrica, desaparegut el 2013, Nelson Mandela, va escriure sobre el problema africà. L'educació és l'arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món.
Despleguem ara mateix el mapa de Amics, que protagonitzarà una voluntària que treballa a Gàmbia per canviar el món a través de l'educació als orfes dels immigrants desemparats a l'Àfrica. A Gàmbia, recordem que els nens somien amb creuar el Mediterrani. No hi ha poble ni vila que no compti amb desenes de morts en l'intent. Avui la llum número 417 ens s'hi aproxima.
I és amb l'Armínia Noviola, de 53 anys, jardiner de professió i amb 10 anys d'experiència com a voluntària. Cedeix el seu temps a la Fundació Khalilu Jameh, a Gàmbia, un projecte que va començar a partir de l'aventura d'un jove africà, el mateix Khalilu Jameh, que va viure el fet de fugir d'Àfrica somiant en una terra de provisió a Europa.
La fundació la va fundar en Khalilu Jameh, que el 2004 va sortir de Gàmbia amb la intenció d'arribar a Europa. Ell volia arribar fins a Anglaterra per poder estudiar i tornar a Gàmbia. I llavors el que no s'imaginava és que aquest viatge cap a Europa era un va ser molt dramàtic, un periple ple de perills, i va patir molt i va veure moltes morts, i va decidir que si arribava en vida a Europa faria un llibre per explicar-ho, i també faria alguna cosa per poder ajudar en els orfes que està deixant aquest camí. I tant és així que el 2005 va arribar a Catalunya i va escriure el seu llibre El viatge de Calilo, i va fundar la Fundació Calilo Jamé. I us convido tots a llegir el llibre, El viatge de Calilo, segona edició en català, quarta edició en castellà, i també escrit en anglès i editat en anglès per Gàmbia i en francès per Senegal.
Aquesta fundació treballa en l'educació per la pau i els projectes de promoció i desenvolupament de l'agricultura, la pesca i l'apicultura, i això ho hem sabut gràcies a Hermínia Nubiola. Hermínia, no sé si es pot intentar canviar el món ajudant els orfes a Gàmbia.
Tots els esforços que els concentrem en crear oportunitats a Gàmbia perquè no hagin d'emigrar cap aquí. El que passa és que especialment Gàmbia, que és el 15 país més pobre del món, doncs la situació realment és bastant dramàtica. No hi ha cap oportunitat, no hi ha feina. La poca gent que treballa, amb el sou d'un mes no et pots comprar ni un sac d'arròs. I llavors realment la situació és molt dramàtica i realment no és un caprit si de voler marxar, sobretot els joves. No veuen futur i no veuen gens clar el futur, i cada any està més empobrit. I llavors realment és una decisió dramàtica i que estem intentant pal·liar, però també és bastant entenible amb aquestes situacions tan desesperants que es veuen a Gàmbia.
I creus que es pot canviar una mica el món i es pot crear futur des d'un orfenat a Gàmbia?
Nosaltres ajudem amb els nens orfes. És posar un granet de sorra. És molt difícil canviar el món, sobretot amb aquests poders econòmics i totes les lleis fetes per polítics que estan sentats en els seus despatxos sense conèixer la realitat del món i sense voluntat política per canviar-ho. I llavors, evidentment, ja som conscients que les ONGs, i sobretot petites com nosaltres, només és posem granets de sorra. Però ho fem molt a gust i encoratjats, i cada vegada també més contents de poder veure que estem ajudant molta gent.
Molts granets de sorra fan una platja. Quins projectes teniu entre mans?
Bàsicament estem en projectes d'educació i d'agricultura. Amb educació hem fet una escola que ara estem a punt d'obrir, i a més ajudem a 150 nens que orfes o sense recursos de diferents escoles de diferents municipis. I amb agricultura estem en un projecte també molt que ens encoratja molt. Hem plantat ja més de 1.000 arbres i estem plantant molts arbres fruiters perquè els habitants de la comunitat es puguin també en un futur puguin pal·liar la gana i puguin menjar també més sa. Hem fet ja dos pous amb bomba submergida amb energia solar, i hem tancat un jardí comunitari de 3 hectàrees. L'hem vetllat tota. També hem engegat ara fa poc un jardí botànic que anomenem Hanmuk, en memòria de la meva mare que va morir l'any passat, i és un jardí botànic de plantes medicinals que també està donant ja els seus fruits. I sobretot estem fent això, encoratjant a la gent i fent projectes perquè els habitants de la comunitat tinguin alguna oportunitat per sortir endavant. Hem enviat 2 tractors des d'aquí a Catalunya, des de Vilafranca del Penedès. Tenim un projecte de mel, ruscs d'abelles, i estem així fent molt treball de sensibilització allà perquè els joves tornin a valorar positivament tornant al camp i valorar el que tenen.
Doncs per tota aquesta feina que esteu fent allà a Gàmbia i pel paper que hi jugues doncs, en aquest treball, et dediquem aquesta llumeta.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i per l'oportunitat de donar-nos per explicar-nos.
Qui segueix la teva cadena, Hermínia?
La meva cadena la podria seguir la Yolanda Maurici, que és una companya molt activa i també que està posant molts granets de sorra per canviar el món. És cofundadora de la Unitat contra el Feixisme, entre d'altres moltes coses que fa per canviar el món.
Ho parlarem amb ella. I, per cert, segueixes la cadena del Tino Zapata. Per què creus que et va nominar?
Perquè ens coneixem de les treballs de cooperació, i per això suposo que, vist el nostre tarannà i tot el que estem fent i l'entusiasme en com ho vivim, suposo que és per això.
Moltes gràcies per aquests minuts de la nit que has compartit amb nosaltres, Hermínia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Si voleu saber més, podeu accedir a la nostra pàgina web on hi trobareu aquesta entrevista, i si no, a través de xarxa Fundació Calilo Jamé, tot junt, .org.
La feina dels cooperants africans com l'Hermínia Nubiola obren escletxes d'esperança per un continent que lluita per recuperar el seu equilibri cultural i econòmic destruït pel colonialisme i pels interessos internacionals. El mateix Mandela va dir que donar esperances a un nen és sembrar la llavor del futur. I si et sembla, tanquem el mapa d'amics.
La nit dels ignorants 2.0. La part positiva de l'insomni.
Hem decidit reformar el club. El nostre estudi ara és un plató de tele. La nostra sintonia s'ha convertit en un himne. I comptem amb els nostres socis, vosaltres. I ara en serem molts més. Perquè ara tot el que sents és Catalunya Ràdio i el que veus, Esport 3.
De dilluns a divendres, d'11 de la nit a la 1 de la matinada, a Catalunya Ràdio i a Esport 3, el Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga. A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Són 2:15 de 3 de la matinada. Ara teniu el telèfon completament tranquil, quiet, a disposició, al 93-201-7474. Si heu estat pensant en un moment determinat en fer una comunicació i encara no ho heu fet mai, ens agradaria escoltar per primera vegada la vostra veu. Així la membrana es dispararia. Aprofitem per llegir el Joan, que en relació a l'artista Avellí, que ha explicat que la pregunta que es fa a ell és quin és el sentit de l'art, diu que ell mateix l'ha contestat, dient que el sentit de l'art és el de fer despertar la nostra sensibilitat. I una mica més amunt ens escriu l'Armengol per dir que vol explicar què és una porrona. No és un porró per beure vi. És només per beure aigua i té la capacitat de 5 o més litres d'aigua. Sobretot també el feien servir els vidriers que havien de beure aigua, ja que els forns suaven molt. Poso una imatge com a exemple. El meu pare era vidrier i els mateixos vidriers es feien els seus tipus de porrona, més gran o més petit segons el grup de treballadors que tenia la plaça en concret. Una porrona ho feien servir altres grups d'oficis diversos, a part de la gent del vidre. I ens envia aquesta imatge, i caram, és ben bé una porrona, eh? És grossa, grossa i rodona. Si alguna cosa té aquest programa, és que no te'n vas a dormir sense saber una cosa nova. Ara ens anem a escoltar la Pepita de Sabadell. Pepita, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diem?
Te'n recordes que aquell dia que vam parlar de les Olimpiades?
Sí.
Pues ara em van venir a veure, després de tants anys, una parella molt maca que ens van conèixer llavors.
Veus?
Ens van venir a visitar i vam estar molt contents.
Amb lo del tir amb arc, no?
Sí.
És a dir, que vostè ha aconseguit la seva fita, que era trobar algú d'aquells anys quan feia tir amb arc.
Ah, sí, mateix.
I com ha anat la trobada? S'han arribat a veure o només per telèfon?
No, van venir a veure'ns. Una parelleta que llavors eren nòvios i van venir amb els seus fillets.
Ah, que bé. Sí. És a dir que...
I llavors, com que vam començar a treure àlbums, ja van dir, ui, aquest, i un dia faran una trobada per venir-nos a veure tots.
Què et sembla, no?, la força de la ràdio?
Ah.
Qui li havia de dir, no?, que acabarien trobant-se?
Sí, sí. Vam estar molt contents tots.
Això està molt bé.
Sí.
Doncs, miri, va poder complir el seu desig.
Sí, sí.
Quin és el proper desig? A veure.
Ai, està més bé del que estem...
Tenir millor la salut, no?
Sí, sí.
Que no, i això a vegades costa. Per cert, ai, ara em fa pensar en una cosa, un moment, perquè ha escrit una oient que està una mica amoïnada i a veure si algú la pot ajudar. Es diu Marilu, diu, hola, el divendres m'operen de cor.
Ai, pobra.
Tinc les coronàries tapades i em faran un bypass. i estic una mica espantada. Si algú coneix qualsevol paraula que em pugui ajudar, li agrairé.
Ai, pobre.
Noia, doncs donem, confiem que avui els professionals estan doncs molt avançats, no? I que tenen unes eines excel·lents i que realment es fan virgueries parlant clar, no?
Sí.
Però és clar, el que s'hi ha de trobar suposo que ho veu d'una altra manera, no?
Sí, bueno, nosaltres ja des de perquè som grans.
Ja. Yeah.
Nosaltres, clar, 91 i 92, ja em diràs.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I ara com es veu la vida amb 91 anys? Com es veu, Pepita?
Ah, jo la veig bé. Bueno, fa ràbia tot el que passa en el món, oi?
Clar. I no es cansa la persona una mica de totes les coses?
No, jo soc molt animada i... Bueno, animada. Quan estic malament, vull dir...
Clar, després no agrada.
Explicar-ho. Jo el que passa que escric molt... Quan em passa alguna cosa, ho escric.
I això també és una teràpia.
Sí, i llegeixo. I mira, fem companyia l'un a l'altre, ja.
M'agradaria veure-la amb l'arc en el seu temps, fent competició.
Ara no ho podia pas estirar.
No, però amb fotos d'aquell temps.
No fa gaire que vaig caure i dic, jo sempre deia, l'únic que tinc bo són els braços. I aquest dia vaig caure per culpa d'una persona... I ara tinc els braços fumuts, però ja em anirà passant. Ah,
bé, confiem.
Sí. El que tinc un canari, que deia aquella senyora, que suposo que és un canari, però té l'esquena té les pomes negres. I el tenim sempre suelto.
Uh-huh.
I va per allà on vol. I això també ens fa gràcia, oi?
Clar que sí. El deixa volar ja per allà a casa.
Sí. No, llavors també tenim els fills que ens apreixen molt i ja està.
Molt bé. Doncs, Pepita, una abraçada molt gran.
Sí, gràcies.
Estem en contacte.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, maco.
Anem ara a Barcelona amb la Marina. Marina, bona nit.
Hola, bona nit. És que he sentit que una senyora havien d'operar.
Del cor.
Mm-hmm. Doncs jo vull dir que he vist moltes operacions de cor i d'aquesta que diu i han sortit endavant perfectament. I fins i tot, no només d'aquesta operació, sinó d'altres, que no és aquest cas, poder, però que també han estat molta estona, uh-huh. Hi ha molta tècnica, ja sabem que les tècniques cada vegada evolucionen més, i fins i tot sempre hi ha hagut... Tenim uns bons metges, hem de valorar els bons metges que tenim,
uh-huh.
Que estan tant al segur com privat, perquè no ens enganyem que estan a tot arreu. I les eines més bones... I totes anem a parar a les grans, als llocs grans, no? Bueno, tots tenen bon... Totes les hospitals tenen bones eines,
Sí, però els públics vol dir que estan
sí,
molt avançats.
Sí, home, però privats, home, a vegades també connecten amb els públics, no? Vull dir que volia encoratjar-lo, perquè quan una entra a quiròfan no s'acostuma mai a entrar. Sempre hi ha aquella cosa. Però una vegada passes, ja passes. I una altra cosa que volia dir... Amb això de les edats, jo a vegades penso... No me'n recordo a vegades l'edat que tinc. Jo penso que l'oportunitat l'has de donar sempre. L'oportunitat de refer la teva vida i l'oportunitat de reconèixer a la gent i de canviar i de tornar a remuntar i no perdre les bones amistats. La gent que verdaderament t'estima. La gent que verdaderament t'estima. I a més qui et vol, voldrà igual.
D'acord.
Sí, és com siguis i el que hagis fet,
Marina, una abraçada.
Gràcies,
gran,
bon
molts records. Ens escriu també l'Armengol precisament sobre Canguelis. Diu, justament, avui he estat en un taller de català, de normalització de la llengua catalana, i ha sortit aquesta paraula, que ve del castellà canguelo, del calor de la llengua gitana. Doncs ja veus per on va la cosa. A veure, vosaltres diríeu que els homes no canvien? Que els homes sempre som iguals? Això ho canta Mia Martini, la cantant italiana nascuda tal dia com avui de 1947. I és una frase d'aquelles que, doncs, se sol escoltar. Tots els homes són iguals. Thank you.
Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da solo.
Cantant italiana, nascuda tal dia com avui del 47. Per tant, la felicitem a ella i a tots els que coincidiu amb aquest 20 de setembre. Estem ja a un 3 i no res de la tardor. Ja ve de gust aquesta estació dels colors, eh? aquesta màgia que transmet, i sobretot aquells bolets, aquells bolets que fan tanta festa. Combinen amb tot, eh? Tu et posen un plat, per exemple, de vedella amb bolets, o una de cargols, peu de porc i bolets, o un conill amb bolets, o una truita de bolets, o, en fi...
Croquetes de bolets.
Anem amb la Lluïsa de l'Eixample. Lluïsa, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure.
Avui, esperant que me canviés un semàfor,
sí,
he sentit una conversació que deia una senyora a una altra: tu que has nascut a la Barceloneta, ja saps que se li deia el barri de l'Hòstia?
El barri de l'Hòstia?
Sí, m'han fet molta gràcia perquè jo soc nascuda en aquest barri i mai m'hauria sentit dir això.
Està bé, doncs és una bona pregunta.
No sé... No sé si és veritat o no, però crec que sí, perquè quan una senyora li deia a l'altra: tu que ets de Barceloneta, saps que se li deia el barri de l'Hòstia?
Doncs...
Però s'escriu sense H, eh?
Sense H. Si li sembla, ho podem demanar.
Val, sí. Si te sembla bé la pregunta, Xavi, eh?
Sí, sí, sí. Demà podem començar el programa amb el barri de l'Hòstia.
Oi que és un barri molt conegut, no sé el motiu, esclar... Aquesta senyora s'anava molt de pressa i també no m'hi ha atrevit a parar-los i dir-li: escolti, per què te diu això?
Clar. I una cosa, Lluïsa, com porten aquesta afluència de turisme per aquí?
Bueno, jo ja no vic, en el barri de la Barceloneta.
Ja no hi és.
Ja no, i ara jo vic aquí a l'Eixample.
A l'Eixample.
Ja fa molts anys, fa 82 anys, ja que he nascut a la Barceloneta.
No, i...
I de 82 anys m'ha llamat molt l'atenció, no?
Vol dir alguna cosa als oients, Lluís, abans de marxar?
No, només volia veure si hi ha algú que ho sap i me pot contestar.
Doncs tranquil·la, que demà farem festa.
Molt bé, doncs. Gràcies.
En el sentit de buscar la resposta. Molt bé.
Adéu.
Adéu-siau.
Diari de nit. Redacció d'oients.
Avui la Lluïsa, doncs, gairebé s'ha postulat inconscientment per al diari de nit.
Sí, perquè sí, perquè trobat... he dit en un semàfor i he sentit una conversa. A vegades sents coses pel carrer,
sí,
una
sí,
frase que passa,
sí,
que dius, què ha dit?
O en l'autobús. A mi m'agrada escoltar a vegades la gent, les converses, sí, amb el telèfon,
amb el telèfon els sí, criden, els sents des de l'altra punta del vagó.
Molt, molt, és interessant. A més, hi ha gent que no para gaire si escoltes o no escoltes.
No.
Parlen amb un to altíssim i dius, escolta'm,
emocions.
I coses molt personals,
sí,
que dius, home,
que dius,
això...
Sí, que dius, moment. Bé, el cas és que cada nit captem nous testimonis, opinions, experiències i coneixements que ens transmeten els ignorants i avui anem a repassar què es va dir ahir, a veure.
Doncs mira, es va parlar o es va, arribar la sensació d'impotència, una sensació que pot portar a l'agressivitat i potser a la violència, finalment. Una mena d'escalada bèl·lica que pot començar a partir de viure males experiències. Per exemple, per culpa de compartir casa amb pisos turístics il·legals, com és el cas de la Lídia de Barcelona.
Val a dir que nosaltres, al nostre edifici, en tenim tres. Un de legal i els altres dos il·legals. Segur que algú altre l'haurà denunciat. Bueno, és que, la veritat, a part de que hi ha incomoditats, això és... és una... A mi, personalment, jo, si tinc que pagar un impost, el tinc que pagar, no? Però és que aquesta gent tot és diner negre. Si veiessis, jo el tinc a la mateixa planta, tinc un pis. És marxar, tancar la porta i ja estan entrant a netejar en 5 minuts i ja tornen a entrar un altre, uns altres nous inquilins. Promig de 90 euros més o menys que deuen pagar entre 90 i 100, això són quasi 3.000 euros al mes. És una evasió d'impostos, és diner negre.
I anem una mica més enllà. Què passa si denuncies?
Doncs si denuncies i no et fan cas, doncs clar, la cosa és un sentiment d'incapacitat, de no poder resoldre el problema. Com dèiem, impotència. No és el cas de la Maria Jesús de l'Eixample, que està més que farta dels pisos turístics i d'una barbacoa que no para.
Yo he denunciado, como sin exagerarle nada, este verano, como que ha venido la Guardia Urbana como 10 veces. El año anterior, pues como 16. Escribí, llamé por teléfono al teléfono que nos mandó la señora Ada Colau. Esto fue el último día, el lunes, y porque estaban haciendo una barbacoa, pero una señora barbacoa, son unos que están en el primer, en el principal, yo vivo en el primero, y claro, pues son nada más que unos pocos metros, o un metro o dos, y me subía todo el humo. Y me dijeron que, pues, cómo quería que me dieran las respuestas, si por teléfono, si por email. Le dije no, por teléfono, para poder expresarme mejor. Y a día de hoy, encara no he recibido ninguna respuesta para decir si era legal o no era legal la barbacoa que estaban haciendo, porque me lo hacen tanto a las 11 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, como a la mañana. Y todavía estoy esperando la respuesta. Por lo tanto, ni que nos quejemos ni no, esto no tiene solución. A mí me dicen que, bueno, es un señor, es un chico belga de unos 20 y tantos años, que como él paga el alquiler, paga 2.500 euros. Claro, que él paga el alquiler y que cuando han venido a verlas a causar todo lo que hacen, pues claro, el dueño dice que como a ellos, a él le pagan y el alquiler lo tienen a él. Bueno, yo ahora le he puesto una demanda a los dueños porque, claro, yo también soy de alquiler, pago 1.500 euros de alquiler y estoy pagando las consecuencias. Es para volverse loca, de verdad.
Déu-n'hi-do, i cosa, casos com aquest et poden portar a l'agressivitat.
Com el Jaume de Lleida, que ens va parlar d'optar per mesures directes, taxatives, agressives, no? Però la Teresa del Gòtic ens oferia una via alternativa a través de fer-ho tot per escrit perquè en quedi constància.
Volia dir-li a aquesta senyora que ha parlat de que té tants de problemes amb aquests veïns estrangers de les barbacoes i tal. Bueno, aquesta senyora no va gaire encaminada bé. Perquè mentre ho faci per telèfon, truca de Guàrdia Urbana, no sap si li aixequen o no li aixequen acta. Aquesta senyora, com jo t'ho dic perquè jo ho he fet, el que s'ha de fer és agafar i fer fotografies de quan la barbacoa està en marxa. Fer fotografies, perquè això està prohibit, eh? Aleshores, aquesta senyora se n'ha d'anar en el districte que li correspon a ella, que on sigui de l'Eixample que viu, el districte que li correspon, i en allà hi ha uns impresos que ja són per denúncies. I aquells impresos ella, bueno, l'ha d'omplir i explica el que li passa, i a més, diu, i els adjunto les fotografies del dia tal que les he agafades. I li donaran una còpia segellada de conforme aquesta senyora hagués presentat això.
I a quina conclusió arribes?
Doncs que és millor trobar solucions com les que ens proposa la Teresa, és dir, sempre buscar la no agressivitat, perquè inevitablement, si caiem, doncs comença una escalada de violència que no acostuma a acabar gaire bé. La via difícil és la de la paciència, la de buscar la pau, que no s'ha de confondre amb debilitat, que a vegades passa, no? La solució definitiva no acostuma a ser deixar-se anar, no? Això ho vas veient amb el pas dels anys, no? Comencem amb aquell nen que empenya un altre que vol agafar la mateixa pilota al pati de l'escola, no? I anem fent un llarg camí a la vida fins a aquell vell venerable que ens diu: després dels crits i de les amenaces, el problema continuarà sent el mateix.
Per tant, el missatge és...
El missatge és: busquem sempre una via alternativa, busquem la pau.
Busquem la pau. Molt bé, doncs buscarem la pau amb el Boca Cues, aquest cor maquíssim de la Madame Butterfly, amb la Montserrat de Badalona. Montserrat.
Hola, bona nit.
Bona nit, té molt bon gust, amb la música.
Mira, m'agrada molt. Fa uns anys que vaig tenir un petit problema i mentre parlàvem estàvem fent aquest tros de l'òpera. Vaig plorar molt i cada cop que l'escolto ploro, però després em sento molt bé.
Que bé, doncs, digui, digui.
Ai, perdona,
No.
Em sento molt bé.
Ara és dedicar-ho als oients i el que li sembli per acabar el programa.
Sí, sí, ja sóc amiga de tots els ignorants que tant m'aporten. Així és que no deixeu d'escoltar la nit dels ignorants. S'aprèn molt. I vull dir a la Carme que no dormi, que és un tros molt maco. Bona nit i gràcies.
Bona nit, Montserrat, a tots. Fins demà a la mateixa hora.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.